Bon dia a tothom, són les 8. Què tal, com esteu? Benvinguts al Via Lliure en aquest matí de diumenge, dia 11 de febrer del 2024. Va, que el sol ja ha sortit fa cosa de 10 minuts en un dia que no s'ha de pondre fins a prop de 6:45 de la tarda. De seguida, Xavi Segura ens porta el temps. Ja ha quedat enrere l'episodi de pluges que hi va fer una mica la guitza en algunes celebracions de Carnaval. Avui això no serà així, però ha arribat el vent i amb certa intensitat, especialment a comarques de Tarragona, de Ponent, però també cap al sud de Barcelona, és a dir, afectació al Garraf, on els actes de Carnestoltes són més intensos aquest matí. Per tant, una certa precaució també a la gent que hagi de fer aquestes celebracions, perquè el vent bufa amb intensitat. De seguida ens en parla el Xavi Segura. Si us lleveu a aquesta hora, heu de saber que aquesta nit passada Juan Antonio Bayona ha fet història als Premis Goya de cinema amb la pel·lícula La Sociedad de la Nieve. S'han dut 12 premis, 12 guardons. Feia 20 anys des de Mar Adentro que cap pel·lícula guanyava tants premis. I, de fet, amb les 12 estatuetes, els 12 Goyas, la pel·lícula passa a ser la tercera més premiada de la història del cinema a Espanya. Només per darrere de la mateixa Mar Adentro, d'Amenábar i Ay Carmela, la pel·lícula de Carlos Saura que va rodar l'any 1990. És, sens dubte, per una banda, un molt bon impuls per la candidatura de la pel·lícula de Bayona cap als Òscar, que s'entreguen d'aquí a cosa d'un mes. De fet, i perquè veieu el poc temps que han tingut per celebrar, l'equip sencer que defensa la pel·lícula, el dificilíssim mercat nord-americà, ha agafat fa un parell d'hores ja, des de les 6 del matí, un vol directe cap a Los Angeles, sense temps a gaudir de l'èxit d'aquesta nit passada. La Sociedad de la Nieve és una... és una pel·lícula que, si no l'heu vist, és una meravella, i és una pel·lícula que fa història, per molts motius. Primer, perquè probablement sigui la millor pel·lícula del director català més important de tots els temps, que per molts motius, i per molt diversos, a vegades no es valora suficient. És el primer que pot aconseguir un Òscar, però és el primer que realment ha fet forat en el dificilíssim panorama de Hollywood, al nivell de relacionar-se amb certa facilitat amb els grans noms de Steven Spielberg a Martin Scorsese, o com va demostrar ahir Sigourney Weaver, l'actriu que, per cert, ahir va rebre un Goya d'honor amb un discurs meravellós en què fins i tot es va recordar de la catalana Maria Lluïsa Solà, la seva actriu de doblatge, la persona que l'ha doblat durant tots aquests anys. Bé, el fet que Bayona tingui aquesta ascendència sobre estrelles nord-americanes és fruit d'un talent que neix a Catalunya, a una fàbrica de passió, de talent inesgotable que es diu Escac, i de la qual hauríem d'estar molt més orgullosos del que ho estem. La pel·lícula en si és una meravella per el que ha aconseguit. Viven va ser una pel·lícula que va tenir una gran popularitat, però que va separar les famílies dels vius i dels morts de l'accident dels Andes. La Sociedad de la Nieve ha aconseguit reunir de nou i fer entendre el que va passar a tothom. Però també és important, perquè si us quedeu a veure els títols de crèdit, us n'adonareu que una producció milionària, amb recursos enormes de Netflix, sobretot s'ha fet gràcies a talent català. No només el de Bayona, és que tot l'equip que l'acompanya sembla que és bàsicament el mateix amb què va començar fa més d'una dècada. El so, el maquillatge, els efectes visuals tan importants a la pel·lícula, la producció, talent català, que triomfa i que fa història. I Bayona, que per cert ahir estava emocionadíssim amb el premi, amb el reconeixement, va tenir un moment clau al seu darrer discurs en què es va emocionar i que es va trencar, quan pràcticament va demanar-li a la indústria del cinema espanyol que el reconegui com un igual, com un dels seus, que no el converteixi en el que fa pel·lícules a Hollywood, en un aliat més que no pas en un estrany. De fet, això és molt interessant perquè ens ho deia fa unes poques setmanes en una entrevista que ara seria molt bo de repassar. Venia a dir alguna cosa així com: em sento un territori de ningú, perquè quan vaig als Estats Units em veuen de fora i quan vinc aquí em diuen que sóc d'una altra lliga. No sóc d'una altra lliga. Vull que la nostra lliga sigui millor. Bayona demostra que amb talent, amb passió, amb sort segur també, però la sort es busca, pot aconseguir que una pel·lícula feta amb talent català tingui recursos com si fos feta a Los Angeles. I això també és important per una indústria tant a Catalunya com a Espanya que s'han acostumat a entendre que el seu cinema és petit però molt bonic. És aquell mantra de fa molts anys, oh, quina pel·lícula tan preciosa, quin mèrit fer-ho amb tan pocs recursos. Doncs no només ha de ser així. No només el cinema fet a Catalunya i a Espanya ha de ser així. La indústria cinematogràfica també pot aspirar i ha d'aspirar a fer grans pel·lícules amb grans pressupostos que emocionin i que entretinguin a un públic global. I això és el que fa la Societat de la Nieve. El que va passar als Goya és important també per això, per un cert canvi d'actitud i una nova manera de mirar la indústria, que també existeix i també ha de rebre els seus reconeixements. Avui en parlarem de tot plegat. Passen 6 minuts de les 8 en punt del matí. Això és el Via Lliure de RAC1. Sou al territori del cap de setmana.
Via Lliure. Cada cap de setmana, el programa més escoltat de Catalunya.
Hora del matí, la Clara Molins a la sala de màquines dels serveis informatius. De què hem d'estar pendents avui, Clara?
Doncs els Premis Goya, on aquesta nit ha arrasat la Sociedad de la Nieve de Juan Antonio Bayona. Es van dur 12 de les 13 nominacions a què optava, entre elles també la de millor pel·lícula i millor direcció. D'aquesta manera s'ha convertit en la tercera pel·lícula més premiada de la història, després de Mar Adentro i Ai Carmela.
Mentrestant, fora de la gala, a Valladolid es van manifestar uns quants centenars de pagesos, prop de 400, encara que no van afectar els premis. Ahir també va acabar, per cert, en un no-res, l'anunci de grans mobilitzacions de tractors per bloquejar Madrid. Tot i això, la plataforma 6F i els transportistes van anunciar una vaga indefinida al sector primari.
I atenció al gir de guió del PP sobre Puigdemont, que us pot explicar RAC1. Fons de la direcció dels populars obre la porta a indultar-lo si torna a Catalunya i es presenta a la justícia. La condició és que es penedeixi de l'1 d'octubre i renunciï a repetir-ho.
Mentrestant, la policia ja ha detingut a tots els implicats per la mort de dos guàrdies civils després de ser embestits per una narcollanxa a Barbate, a Cádiz. En total són 8 persones, 6 tripulants de l'embarcació i 2 persones més que van anar a recollir-los. Hi ha 2 ferits, un d'ells en estat greu.
I avui continuen les festes de Carnestoltes a Catalunya i alterades per les pluges, i avui estarem pendents de les afectacions pel vent a Sitges. I Vilanova i la Geltrú acullen actes des del matí i al migdia, on s'hi esperen milers de persones. Altres epicentres del carnaval són Blanes, Lloret i Tossa.
Esports, el Girona surt golejat del Bernabéu, 4-0 amb gols de Vinícius, Bellingham, que en va fer 2, i Rodrigo, i el Real Madrid s'escapa amb 5 punts de marge al capdavant de la Lliga. El Barça sortirà a jugar aquesta nit a Montjuïc contra el Granada a 11 punts dels blancs, amb els retorns de Ter Stegen a la porteria i Rafinha a la convocatòria, i a segona l'Espanyol no aixeca el cap fora de casa, derrota ahir per 2-0 a Santander contra el Racing.
I el temps, precaució encara aquest matí amb les fortes ventades a les comarques de Tarragona, part de les de Barcelona i Ponent, sobretot a l'espera que a partir del migdia i durant la tarda el vent vagi a la baixa, tot plegat amb ambient fred ara a primeres hores i més bonança al migdia amb sol en general i tan sols restes de núvols i de ruixats de neu a la cara nord del Pirineu.
Ara són les 8 i 8 minuts. I el que us dèiem, la Sociedad de la Nieve, la pel·lícula de Juan Antonio Bayona, fa història i arrasa els Premis Goya.
El Goya a la mejor película de este año es para La Sociedad de la Nieve.
Aquest va ser una de les 12 vegades que es va sentir les paraules de La Sociedad de la Nieve, en aquesta ocasió i de forma molt simbòlica de les mans de, en aquest cas, de Pedro Almodóvar. La pel·lícula de J. Bayona, La Sociedad de la Nieve, es va endur 12 dels 13 Goyes a què optava de l'Acadèmia del Cinema Espanyola. Entre ells, millor pel·lícula, com ara sentíem, és el primer cop que Bayona s'endú el Goya millor pel·lícula i també el de millor direcció. I atenció, perquè això la converteix en la tercera pel·lícula més premiada de la història, només per darrere de Mar Adentro, la pel·lícula de Menábar de l'any 2004, i Ai Carmela, la pel·lícula de Carlos Saura de l'any 90. Feia, per tant, 20 anys que cap pel·lícula a Espanya recollia tants premis. En el cas de Bayona, és la quarta vegada que rep el reconeixement de direcció. ho va fer per a l'Orfanato, Direcció Novell, Lo Impossible i també Un monstre que em ve veure. La Sociedad de la Nieve també es va endur 9 premis tècnics, entre ells millor direcció de producció artística, maquillatge, perruqueria, vestuari i banda sonora. I l'argentí Matías Recalde va aixecar el premi a millor actor revelació pel seu paper de Roberto Canessa, un dels supervivents de l'accident aeri dels Andes, que juntament amb Nando Parrado va caminar 10 dies per les muntanyes fins a aconseguir ajuda. Bayona, que va recollir la munió de premis ahir, molt emocionat, i va dedicar-los als supervivents de la tragèdia, al públic i als acadèmics, a qui, atenció a les paraules, va fer un recordatori.
Cuando voy fuera, como español, con una película en español, vas un poquito a veces como por la puerta de atrás, tienes que picar el doble de fuerte, y cuando estoy aquí me da a veces la sensación de que se me ve como de otra liga. Y simplemente quiero deciros que mi casa es el cine español, que estoy muy orgulloso de formar esta familia.
Aquesta és la reivindicació que feia, mig entre llàgrimes, Bayona, que no se'l consideri un estrany, un forani, també en la indústria espanyola del cinema. L'altra gran favorita de la nit, la coproducció catalana 20.000 espècies d'abejas, va marxar a casa amb 3 premis, el de millor direcció novell per Estíbaliz Urresola, millor guió i millor actriu de repartiment, en aquest cas per Anna Gavarain, però és que la nit va deixar encara 2 protagonistes més del país, David Verdaguer amb el Goya a millor protagonista, millor actor per Saben aquell, que per cert, tanca el trident, Verdaguer ha aconseguit per aquest paper d'Eugenio, ha aconseguit el Goya, però també el Gaudí i també el Feroz. I l'altra pel·lícula és Robot Dreams, la pel·lícula d'animació catalana candidata als Oscar, que es van dur els premis a millor pel·lícula d'animació i millor guió adaptat. El seu director, Pablo Berger, celebrava el moment que viu l'animació espanyola.
Muchísimas gracias, académicos y académicas. Habéis hecho muy felices a mucha, mucha gente. En el fan zone hay un montón, no lo sabéis gritar, están gritando en este momento. Los premios cinematográficos no son una competición deportiva, así que de una manera sincera, de corazón, quiero compartirla con las otras películas nominadas. También es vuestro.
Tot això va passar en una gala que, com dèiem, va premiar i de valent el talent català. La va seguir des de Valladolid. Maria Cusó, Maria, bon dia.
Bon dia. Un Juan Antonio Bayona visiblement emocionat celebrava ahir a la nit el triomf de la pel·lícula que li ha costat més produir. En parlava amb llàgrimes als ulls a RAC1.
Jo sóc molt de reconèixer aquesta masculinitat diferent que es parla també a la Societat de la Nieve, no? No aquesta cosa machirula, no? Sinó d'una cosa més emocional. Bueno, de fet, hi ha un moment a la pel·lícula que hi ha una seqüència que es parla d'això, no? Que el protagonista no s'atreveix a plorar i li diuen que plori, que no està malament.
Com preveien totes les travesses, David Verdaguer va guanyar el Goya a millor protagonista per Saben aquell i va dedicar el premi als qui lluiten contra la por.
Y yo he descubierto haciendo esta peli que Eugenio era una persona que tenía muchísimo miedo. Y yo también tengo mucho miedo. Y creo que la mayoría de la gente que estamos aquí tenemos miedo. Pero lo aparcamos y hacemos películas y quizá estas películas sirvan para que alguien cuando las ve se olvide durante un ratito de su miedo.
Malena Alterio es va coronar com a millor protagonista femenina i José Coronado i Anne Gavarain com a repartiment. Mentre Siguis tu, Lara i aquí de Carme Elias es van dur el Goya a millor documental i Rigoberta Bandini el de millor cançó per Te estoy amando locamente.
Efectivament, per tant, molt talent català enduent-se premis ahir als Goya. Però la gala també va tenir un protagonisme especial vingut dels Estats Units. Sigourney Weaver va aconseguir el Goya internacional d'aquest 2024 de reconeixement, l'actriu nord-americana que ahir, en fi, la van venerar, la van aclamar, la van citar una pila de vegades al llarg de la gala i més si tenint en compte el discurs meravellós, per cert, que va fer a l'hora de recollir el premi que l'acredita per la seva trajectòria, perquè fixeu-vos el detall, Sigourney Weaver, una de les grans estrelles que va venir dels Estats Units, citant i agraint la feina de la seva dobladora, de la seva actriu de doblatge al català i al castellà, Maria Lluïsa Solà.
I must mention my friend.
Deixeu que mencioni el meu amic Bill Murray, que sempre em diu que les meves interpretacions són molt millors amb el doblatge en castellà, així que en realitat l'excel·lent actriu que em posa veu en espanyol hauria de ser aquí a l'escenari amb mi. M'ha doblat en més de 30 pel·lícules, començant per Alien. El seu nom és Maria Lluïsa Solà.
Her name is Maria Lluïsa Solà. Maria.
Maria, espero que estiguis veient la gala, perquè t'ho agraeixo de tot cor.
From the bottom of my heart. Gracias.
I emocionant-se, Sigourney Weaver, de debò, jo poso la pell de Maria Lluïsa Solà, que devia estar a casa i devia al·lucinar. Quina sorpresa que una de les grans actrius, que a més, en aquest cas Solà ha estat doblant, Solà, que és una de les grans institucions del doblatge a Catalunya, o de les actrius més estimades, estigués a casa veient-lo. veient aquest moment i sorprenent-se. En tot cas, va ser una gala gran, Sigourney Weaver. Va ser una gala reivindicativa que va tenir un lema clar, se acabó. La frase que va encunyar Alexia Putellas en el cas Rubiales va ser el mantra que va sobrevolar la gala després de tots el, després de tota la polèmica de les últimes dues setmanes pel cas que va publicar el diari El País al voltant de les agressions sexuals d'un director de cinema, de Carlos Bermud. Maria.
En va fer referència a Ana Belén, una de les presentadores.
Aquí en el cine también se acabó.
També Estíbaliz Urresola.
Es un orgullo para mí que cada vez seamos más y tengamos más fuerza para decir que se acabó, que no queremos más violencia ni acoso, ni en el cine ni en ninguna parte.
Susi Sánchez, en nom de l'Acadèmia del Cinema, i fins en van fer vanos que van lluir algunes de les convidades. La nit també va deixar moments pel record, com quan Sigourney Weaver, Goya Internacional, va dedicar unes paraules a Maria Luisa Solà, la seva dobladora a l'Estat. També el moment de tribut a Concha Velasco i l'Inmemoria, amb a càrrec de Sílvia Pérez Cruz i Salvador Sobral. Una gala que els Javis i Ana Belén van conduir amb dinamisme, malgrat les quasi 3 hores i mitja de durada.
Gràcies, Maria. I en aquests premis Goya del Me Too espanyol han aixecat també polseguera les declaracions que ha fet a la catifa vermella José Sacristán, l'actor. Després de l'onada de reaccions de suport, sobretot d'actrius a les denunciants de les agressions sexuals que presumptament hauria fet Carlos Bermud, el director, ahir Sacristán carregava contra algunes de les mesures que s'han pres després de la notícia. L'actor qualificava d'estupidesa que no se sàpiga separar entre obra y autor.
Lo que me parece una estupidez es que el castigo se extienda a la obra del castigado. Eso me parece una necedad, porque parece ser que se había retirado del depósito de televisión Magical Girl y otras. Eso me parece una necedad. Lo lamento y lo siento y lo repruebo totalmente, ¿no?
L'altre gran moment de la nit, que va ser just abans de l'entrega del Goya, és una gala que estava tenyida per tot tipus de reivindicacions, per una banda el Se Acabó contra les violències sexuals al cinema, però també, i ara ho repassarem també, la reivindicació dels pagesos, i també una reivindicació política. Atenció que just quan anava a entregar el Premi a Millor Pel·lícula va sortir Pedro Almodóvar, ja s'havien dit quines eren les nominades, estava acompanyat de Penélope Cruz i la resta del repartiment de Todo sobre mi madre, que aquest any celebra 25 anys, però el missatge no va ser sobre la pel·lícula, sinó, atenció, la plantofada que Pedro Almodóvar li va llançar al vicepresident de Castella i Lleó, Juan García Gallardo, de Vox, que fa molt pocs dies criticava les protestes del sector del cinema, així s'hi referia Almodóvar.
Un político que está presente en esta sala ha hablado de nosotros como de los señoritos que recogen las subvenciones. Les está hablando uno de estos señoritos. Le voy a decir lo obvio, y es que el dinero que recibimos como anticipo lo devolvemos con creces.
La resposta del dirigent de Vox a Castella i Lleó, el vicepresident, ha estat a través de les xarxes socials, no ho ha fet públic davant de cap micròfon, a Twitter. García Gallardo va fer senzillament una piulada dient «Tápate, Pedro», que acompanyava d'informacions que indicaven temps enrere que Almodóvar apareixia als papers de Panamà amb una empresa opaca per pagar menys impostos. Bé, els Premis Goya, que també van estar marcats per les protestes de la pagesia espanyola. Aquest era el so que hi havia a les portes de la gala de l'Acadèmia del Cinema Espanyol a Valladolid. Des de primera hora de la tarda, prop de 400 pagesos i ramaders que es van concentrar davant la fira de mostres amb xiulets, amb esquelles i amb algun petard. Es van barrejar entre el públic que era allà per veure els personatges destacats del món del cinema, però ho van fer amb armilles de color groc. Va ser una acció molt més tranquil·la que la que s'havia plantejat en un principi, quan l'objectiu era arribar fins allà amb tractors i fins i tot impedir que es pogués celebrar la gala amb normalitat. Passen ara 3 minuts d'un quart de nou. I atenció, perquè és un matí en què, més enllà de la qüestió dels Goya, que en parlarem, òbviament, al llarg del programa, en un pantalles especial a partir de 12:15, però també ara des de les 9 del matí en parlarem, és un matí en què crida i molt l'atenció el gir de guió polític que ha fet en les últimes hores el Partit Popular respecte a Carles Puigdemont i que es pot explicar RAC1 de primera mà. En conversa amb informal, amb fons de la direcció del PP, aposten ara per indultar Carles Puigdemont, el Partit Popular, indultar Carles Puigdemont si torna a Catalunya i passa comptes amb la justícia. És el que apunta la cúpula dels populars en converses informals amb un grup molt reduït de periodistes, entre els quals hi havia el corresponsal de RAC1 a Madrid, Arnau Mañé. RAC1, per cert, l'únic mitjà català que hi era en aquestes converses. Doncs bé, segons aquestes fonts, Feijó es planteja aquesta opció sempre, això sí, que els independentistes exiliats compleixin fil per randa una llista de requisits que certament són poc probables ara mateix. Per exemple, en aquest hipotètic indult es demanaria a Puigdemont i la resta de polítics a l'estranger que es penedissin de l'1 d'octubre i que es comprometessin a no fer trontollar l'estat de dret mai més. Tot plegat, però un canvi d'estratègia que arriba a les portes de les eleccions a Galícia després d'haver sentit una pila de vegades el Partit Popular criticar l'indult, criticar l'amnistia, doncs bé, sembla que ara estaria obert a aplicar aquests indults. És un canvi d'estratègia, insisteixo, del PP per reforçar el missatge central de les últimes setmanes, que és que l'amnistia que defensa Sánchez no s'aguanta legalment. Madrid, Arnau Mañé, bon dia.
Sí, bon dia. La direcció del PP acceptaria un índole a Puigdemont si l'expresident es presenta davant dels tribunals espanyols, si es penedeix de tot el que va fer i si es compromet a no repetir-ho. És un escenari, per tant, inversemblant a hores d'ara, que també podria incloure Marta Rovira i la resta d'exiliats pel procés. És inversemblant perquè tots els implicats ja han dit que això no passarà, perquè implicaria anar a la presó temporalment. De fet, els populars plantegen que en aquest hipotètic índole els indults l'haurien de demanar personalment, ells mateixos. Tal com expliquen fons del PPRQ, és una proposta que no s'ha arribat mai a oferir als independentistes ni tan sols a Junts durant les negociacions de la investidura de Feijóo. Això sí, encara que sigui poc viable, aquest indult condicionat als independentistes és una via que internament el líder del PP assumeix com una alternativa a l'amnistia.
De fet, ahir mateix, en un acte a Galícia, Feijóo va verbalitzar el seu compromís de reconciliació amb l'independentisme amb l'estat espanyol.
La reconciliación es necesaria, pero nunca puede pasar por la impunidad. A los que piden amnistía, les pido que se sometan a las leyes en España. A los que piden indultos, les pido que verbalicen el arrepentimiento. Y a los que se fugaron, les pido que regresen a España y que se sometan a disposición de los tribunales españoles.
Tot això, com dèiem, en les últimes hores el PP ha admès obertament que van estar estudiant l'encaix legal de l'amnistia quan negociaven amb Junts. Va ser en aquestes negociacions per la investidura de Núñez Feijóo, Arnau.
Exacte, ens hem de situar a principis d'agost quan Junts no aclaria si votaria a Feijóo o Sánchez. Aquells dies hi va haver contactes entre l'entorn de Puigdemont i el de Feijóo per mirar d'encarrilar una investidura del PP. Junts va plantejar l'amnistia i els negociadors dels populars, en comptes de donar per mortes les converses, van recollir el guant i van estudiar la proposta. Feijóo, però, ara assegura que l'endemà ja van dir que res de res.
Evidentemente, una vez conocido este ofrecimiento, no tardamos ni un día en descartar estos votos. Aceptar una amnistía no cabe en la Constitución y en consecuencia es ilegal. Rompe el principio de igualdad ante las leyes.
Tot i això, fons populars admeten a RAC1 que van mirar-se amb lupa la proposta d'amnistia. Fins i tot van plantejar arguments jurídics per arribar a la conclusió que seria il·legal aprovar aquesta llei.
Doncs déu-n'hi-do, veurem quin efecte té. Per ara en parlarem també de les enquestes de les eleccions a Galícia, però insisteixo, el canvi de rumb a través d'aquestes converses del Partit Popular amb un cert aproximament a les tesis d'una certa reconciliació a l'Estat amb l'independentisme. Bé, des del PP, per cert, tot i el discurs públic que tenen al voltant de les protestes independentistes del 2019, de la càrrega al voltant del terrorisme, en converses internes també veuen complicat que la justícia pugui provar que Puigdemont va cometre delictes de terrorisme. Tot i això, recordem que fa només un parell de setmanes Feijóo s'hi referia així.
¡Qué indignidad! ¡Qué insulto! Decir a los policías que no han sufrido violencia y que no han sufrido actos terroristas es una indignidad impropia de un presidente del gobierno de España.
Això es diu en públic per part de Feijóo, i llavors en privat es reconeix que no es podrà provar que és terrorisme. Bé, en parlem de tot plegat en temps de tertúlia amb l'Arnau Mañé perquè ens pugui donar més detalls d'aquesta informació a la qual ha pogut tenir accés ell de primera mà. 7 minuts i 2 quarts de 9 del matí, veurem com efectivament impacta això a la campanya electoral de Galícia, perquè avui falta justament una setmana per les eleccions i a l'espera de veure què passa diumenge que ve. Avui és molt interessant perquè les enquestes que es publiquen en diversos diaris, la majoria absoluta del PP, que la donava tan perfecta, no està tan garantida com semblava fa unes setmanes. Hi ha enquestes que publica tant el diari El País com el diari El Periódico com La Voz de Galícia que situen la majoria del Partit Popular al límit, amb només un marge d'un dos escons com a màxim. Si la majoria absoluta del Parlament gallec se situa als 38 diputats, a partir d'aquí hi ha majoria absoluta, el País dona al PP una forquilla que va dels 36 als 40. Per tant, són quatre escons que, depèn de si cauen cap amunt o cap avall, podrien donar govern al Partit Popular o treure-li. Els altres dos diaris situen la candidatura d'Alfonso Rueda entre 38 i 39. Per tant, majoria absoluta sí, però molt al límit. En canvi, el diari El Mundo també publica una enquesta feta a l'equador de la campanya. Preveuen una victòria del Partit Popular una mica més folgada. El diari apunta que aconseguirien la majoria absoluta amb gairebé el 48% dels vots. Segons El Mundo, Rueda s'imposaria a les urnes, oferia en aquest cas una forquilla de 39-41 escons. Es quedaria, en tot cas, per sota dels 42 que va tenir l'any 2020 en les últimes eleccions. Enquestes, però, que tots els mitjans reconeixen i coincideixen en l'ascens fulgurant del bloc nacionalista gallec, amb Ana Pontón al capdavant, la candidatura nacionalista independentista, de fet, que es dispararia i guanyaria presència respecte a les últimes eleccions quan va obtenir 19 escons. Ara la majoria d'enquestes li donen entre 21 i 23 i entre 24 i 26 tot estirant la franja alta. La tercera força seria el Partit Socialista de José Ramón Gómez Besteiro, que seria, això sí, incapaç de frenar el retrocés del seu partit i tindria només entre 10 i 13 diputats. I també hi ha consens sobre el fet que sembla que es quedarien sense representació tant Sumar com Podem, tot plegat en unes eleccions al que Albert Núñez Feijóo vol exhibir múscul i demostrar que la seva estratègia com a nou líder del PP funciona. 8 i 25 minuts, i per cert, també han entrat en campanya les narcollanxes de la mà de Núñez Feijóo, el líder del PP, en un acte electoral ahir a Lugo, carregava contra la gestió del govern espanyol de la lluita contra el narcotràfic. En particular, va demanar el cap del ministre Marlaska després de la mort de dos guàrdies civils a Barbate, a Cádiz.
No puede quedarse simplemente en una mera declaración de condena. Necesita responsabilidades políticas al máximo nivel, y no en los próximos días, sino en las próximas horas.
No deixa de ser curiós que des de Galícia Alberto Núñez Feijóo parli de la gestió que s'ha de fer de, contra el narcotràfic, en aquest cas. Bé, mentrestant, la Guàrdia Civil, que ja ha detingut tots els tripulants de la narcollanxa que van vestir els agents de la Guàrdia Civil i que en va matar dos, ho confirmava el mateix Marlaska, desplaçat a Cádiz, que llançava aquest advertiment.
Que sepa el narcotráfico, las organizaciones criminales, que desde luego han dado con hueso duro y no van a salirse como no se están saliendo con la suya. Y seguirán cada día más y más acorralados.
Ja hi ha 8 detinguts, són els 6 tripulants que anaven a bord de l'embarcació de la narcollanxa, més dues persones que esperaven a recollir-los en un vehicle i que ara estan acusades d'haver-los encobert, Nil Sant Martí.
Dels 8 detinguts, com a mínim 5 tenen antecedents per narcotràfic, robatoris o delictes de lesions. La Guàrdia Civil també ha trobat la llanxa amb què van, en aquest cas, escometre els guàrdies civils. Pel que fa a les víctimes, un dels agents morts i el ferit més greu són catalans. Tots dos se'ls havia destinat al sud d'Espanya per lluitar contra el narcotràfic. La víctima mortal tenia 43 anys i havia nascut a Barcelona, i el ferit és de Terrassa.
El ministre, per cert, que no va arribar a trepitjar Barbate, que és on van passar els fets, i els veïns li ho van retreure.
Arranca dimissió! Arranca dimissió!
Aquests són els càntics que se sentien des de Cádiz i des de Barbate. El van convertir a Marlaska en el blanc de les crítiques durant la concentració que es va fer a l'Ajuntament en suport de les víctimes. I no són els únics que li demanen que plegui. Les associacions professionals de la Guàrdia Civil li exigeixen a Marlaska que actuï ràpid per reforçar la lluita contra el narcotràfic al sud d'Espanya o bé renunciï al càrrec. També el president d'Andalusia, el popular Juanma Moreno, denunciava la falta de mitjans dels agents.
¿Cómo puede ser que unos guardias civiles se enfrenten en una zodia de 5 metros frente a una lancha que tiene 9 metros y 4 motores? ¿Cómo puede ser que las mafias y el narco se rían y humillen al Estado español? ¿Cómo puede ser que el Ministerio de Interior no le da los recursos humanos y materiales?
I encara s'hi ha sumat el fiscal en cap de Cádiz, Ángel Núñez, que es queixa igualment de falta de recursos per combatre el narcotràfic. Marlaska, però, insistia que es posaran tots els mitjans necessaris en aquesta lluita. Una mica més d'un minut i arribarem a 8:45 del matí, i encara un apunt més des de l'àmbit polític i judicial. Continua la tensió i les crítiques creuades entre el poder judicial i el govern espanyol pels casos vinculats a l'independentisme. Avui el diari ABC entrevista el fiscal del Tribunal Suprem i també vocal del Consell Fiscal, Salvador Viada, que critica les ingerències, diu, del poder polític en les decisions judicials del cas del tsunami democràtic. El jurista assenyala el PSOE per estar dirigint la fiscalia, diu Viada, amb comandament a distància.
És un dels 11 fiscals que aquest passat dimarts va votar a favor d'investigar Carles Puigdemont per terrorisme. Havia de denunciar la maniobra que ha deixat el cas Tsunami en mans de la número 2 de Carlos García Ortiz, el fiscal general de l'Estat, que aquesta setmana no s'ha volgut mullar i ha assegurat que respectarà la decisió que prengui la seva companya quan faci l'informe final. Viada també ha posat en dubte la utilitat de l'amnistia. Diu que implica una confrontació clara amb l'Estat de dret, que, segons com, pot acabar fent figa, diu el fiscal.
I encara parlen del poder judicial, PSOE i PP endarrereixen la reunió a Brussel·les que s'havia de fer demà per mirar de desencallar la renovació del Consell General del Poder Judicial. La trobada es fa, recordeu, amb la mediació del comissari de Justícia Europeu, Didier Reinders. S'haurà de fer el 19 de febrer perquè el negociador popular Esteban González Pons està malalt. La reunió es farà l'endemà de les eleccions gallegues, a priori amb les posicions de populars i socialistes enfrontades. En punt, 9:15. I vinculat a l'àmbit judicial i a l'àmbit de les presons, atenció a aquesta hora, RAC1 us pot avançar la nova cançó del raper Pablo Hasél, que porta 3 anys tancat a la presó per injúries a la corona i enaltiment del terrorisme. El tema oficialment es publicarà demà i sona així.
No, a ver si encima voy a ser yo el culpable de que el rey dilapide dinero público yéndose de caza por África, o que a sus amantes se compre su silencio con dinero público. Yo no soy el culpable de eso, yo me limito a contarlo como lo han hecho tantísimos medios. Entonces, si hay que pedir prisión para cada medio que haya contado esto, pues no habría suficientes cárceles y son hechos...
És com arrenca aquest tema que ha compost el pianista català resident a Nova York, Albert Marquès, que ha hagut de fer servir fragments de la declaració de Pablo Hasél davant del jutge perquè soni la veu del raper català. La cançó es diu Open Letter to Pablo Hasél i també hi col·labora un raper de Brooklyn, Samuel Omar. Open letter to Pablo, glory for the untold. Watch how it unfolds, power to the people. Bring it to the light, see it all get exposed. És cançó de col·laboració entre Albert Marquès, Samuel Omar i Pablo Hasél. No és la primera col·laboració que fa aquest músic de Nova York, aquest músic català que viu a Nova York, Albert Marquès, amb un pres. Els últims anys ha gravat diverses cançons amb Keith Lamar, que és un pres que està condemnat a mort a Ohio, als Estats Units. Amb ell va fer, de fet, un àlbum que es diu Freedom First, el primer treball de la història, on un dels artistes enregistra la cançó des del corredor de la mort. I gràcies a aquest disc, i entre altres a la seva pressió, l'execució s'ha endarrerit 3 anys i cada vegada hi ha una comunitat més gran d'advocats i activistes que treballen perquè el treguin d'allà. Doncs bé, després de sentir a parlar del projecte Freedom First, l'entorn de Pablo Hasél es va posar en contacte amb Albert Marquès a través d'una plataforma, No Callarem, i després el músic va visitar el raper català a la presó i van decidir fer la col·laboració. Marquès, que ja hi vam parlar fa unes setmanes aquí al Via Lliure, ens va explicar les restriccions que hi ha a Catalunya amb el sistema penitenciari. Les va criticar, va dir que aquí un pres no pot enregistrar un disc ni fer cap cançó des de la presó, i en canvi als Estats Units algú que està en condicions penitenciàries molt pitjor, com el corredor de la mort, sí que ho pot fer.
Jo no puc fer un disc amb el Pablo Hasél com he fet amb el Keith Lamar. Tot i que està al corredor de la mort, si el Pablo fes una cançó amb mi, el Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya el sancionaria. Està prohibit que jo gravi una trucada telefònica al Pablo per fer una cançó. Em sembla una cosa curiosa.
Per saber tots els detalls de com va sortir aquesta col·laboració, aquesta cançó que us avança aquesta hora RAC1, com de costós ha estat de produir-la i publicar-la, en parlarem amb el mateix Albert Marquès a partir de les 10 del matí en connexió directa amb Nova York. De moment, ja podeu veure el vídeo de la cançó al web de RAC1, RAC1.cat, i també a les xarxes socials del Via Lliure. 33 minuts. Mentrestant, una altra de les qüestions de l'actualitat d'aquesta setmana, la revolta de la pagesia, que no abaixen els braços, continuen amb les accions de protesta arreu del territori. Compte si us heu de desplaçar, perquè avui els pagesos faran una altra marxa lenta a la Catalunya Central. Serà aquesta tarda a les 5, entre Berga i Guardiola de Berguedà, un punt estratègic perquè coincidirà de ple amb l'operació tornada del cap de setmana des del Pirineu. La tractorada seguirà una ruta circular, pujarà fins a Guardiola per la C-16, girarà a la Pobla de Lillet i tornarà a baixar. És l'última de les mobilitzacions dels pagesos després d'una setmana històrica que ha deixat imatges per emmarcar, com la ja mítica entrada dels tractors a Barcelona. Però aquest no és el punt final. Estem a les portes d'una setmana que torna a ser clau pel sector amb la convocatòria d'Unió de Pagesos de bloquejar grans centres de distribució del país. I, de fet, el sindicat no descarta col·lapsar la Jonquera, Mercabarna i el Port de Tarragona més enllà de dimarts. En una entrevista aquí al Via Lliure, el coordinador comarcal d'Unió de Pagesos a Osona, Oriol Rovira, obria la porta a que el bloqueig s'allargui.
Dependrà molt de la massa que tinguem en aquest moment i de les ganes de la gent que hi sigui. És a dir, no podem preveure si estarem, no sé, 12 hores, 24, 36, no ho fem.
La de dimarts serà la primera gran acció del sindicat després d'una setmana on, Marina Arbós, les protestes les ha promogut sobretot la plataforma 6F.
Sí, un moviment que es va crear fa pocs dies i que es mou a través de les xarxes socials amb una exmilitant de Vox com una de les cares més visibles. En aquest sentit, Rovira deixa clar al Via Lliure que les mobilitzacions que s'han convocat aquí no tenen res a veure amb l'extrema dreta.
A nivell de Catalunya no tenim cap vinculació, aquestes plataformes no tenen cap vinculació amb la resta d'Espanya. Jo diria zero relació amb cap militant de Vox o amb cap persona de l'extrema dreta.
Unió de Pagesos ha aclarit que, tot i que hi donen suport, no estan darrere de les marxes lentes que s'han fet aquest cap de setmana.
Tot plegat, mesures de pressió que sembla que van tenint efecte. El conseller David Mascort diu que esperen rebre un plantejament dels pagesos per veure de quina manera poden, per exemple, flexibilitzar les restriccions de la sequera. Mascort insisteix que tothom hi ha de posar el coll, però reconeix que el sector primari és qui ha sortit de moment més perjudicat.
Ens van dir, us presentarem una proposta per veure com flexibilitzar això, de manera que, entenent que tots els sectors han de fer un esforç, ells també, però que no sigui tan dur com el que diu el PES, que és el 80% a l'agricultura i el 50% a la ramaderia. A la ramaderia he dit que hi ha una part que no ha de fer aquest esforç perquè la llei de benestar animal no ho permet, i a l'agricultura hem de veure com modulem aquest 80%.
Mascort, que també diu que estan treballant amb tota la resta de reivindicacions que els pagesos els van fer arribar dimarts quan es van reunir amb el govern, que quan van bloquejar alguns dels carrers principals de Barcelona. Una imatge, la dels tractors entrant per la Diagonal a la ciutat de Barcelona, molt diferent la que es va veure aquí de la que es va veure ahir a Madrid, on els pagesos espanyols havien amenaçat de col·lapsar la capital d'Espanya i plantar-se amb tractors fins i tot davant la seu del PSOE a Ferraz, fins i tot arribar al Palau de la Moncloa, però al final va quedant anècdota. La delegació del govern espanyol a Madrid ha assegurat que no hi va haver-hi cap incident, treuen pit de la gestió que han fet les forces i cossos de seguretat de l'Estat tota la setmana per evitar incidents per aquestes mobilitzacions. Des del 6 de febrer, arreu de l'Estat s'han detingut 31 persones, s'han identificat més de 8.000 i s'han presentat 3.000 denúncies administratives. I amb el fracàs d'aquesta tracturada anunciada a Madrid, el que sí que va tirar endavant a la tarda va ser la protesta i la vaga indefinida dels transportistes i agricultors. Unes 200 persones van ratificar la mobilització conjunta a l'Estadi Metropolitano de Madrid. La plataforma de transportistes, recordem que ja va promoure una vaga al març del 2022 que va durar 20 dies i que va arribar a posar en perill la cadena de distribució. Vuit i 36 minuts, i pel que fa al temps, tot i que l'episodi de pluges ja ha quedat enrere, el vent avui és el protagonista del dia. Durant les últimes hores hi ha hagut diverses incidències per caiguda d'arbres i de branques i algun petit despreniment de façana, en aquest cas a Lleida. El 112 ha comptabilitzat una cinquantena d'incidents fins poc abans de mitjanit, i ara l'alerta se centra sobretot en els grans esdeveniments que hi ha previstos aquest matí, com la mitja marató Barcelona, que acaba de començar, de fet ho ha fet a 9:15, però també els carnestoltes que se celebren sobretot al Garraf, a Sitges i Vilanova. En el cas de Vilanova, sobretot perquè s'hi posen ben aviat, a partir de les 9 del matí. Hola, Xavi Segura, bon dia.
Bon dia.
On ha de bufar el vent, amb quina intensitat i fins quan avui?
Doncs durant tot el matí es mantindran aquestes fortes ventades de mestral a les comarques de Tarragona, del centre i sud de Barcelona i a Ponent, mentre que el vent també seguirà bufant al nord de l'Empordà i cims del Pirineu. De matinada ja s'han registrat molts cops de vent d'entre 50 i 100 km per hora, destacant els 108 assolits a Montroig del Camp, al Baix Camp, 100 a Montserrat, 94 al Perelló, al Baix Ebre, 72 a Tarragona, ciutat, o 65 al Port de Barcelona, un vent que, a més, accentua la sensació de fred en un matí amb temperatures clarament més baixes en comparació amb ahir a la mateixa hora. La forta ventada anirà a la baixa a partir del migdia i especialment durant la tarda. No desapareixerà del tot, però bufarà amb menys força i concentrada cada cop més al sud del país.
S'han de fixar sobretot aquestes celebracions matinals, tant la mitja marató de Barcelona com aquestes rues de carnestoltes al Garraf?
Sí, sobretot les que es duen a terme ara al matí. Per tant, grans esdeveniments, com el que dèiem, la mitja marató de Barcelona o les comparses de Vilanova i la Geltrú al Garraf, es veuran afectats pel vent, i a la tarda la ventada, dèiem, que no desapareix del tot a les comarques de Tarragona i del sud de Barcelona i Ponent, però ja bufarà de forma més moderada en importants actes com els que celebren a Sitges al Garraf.
Veurem si, en tot cas, acaba fent la guitza a la gent que fa les comparses aquest matí o no el vent. Ahir les pluges ja van provocar alguna incidència petita en algunes de les rues de Carnestoltes, com per exemple a Platja traslladar-ho, que van haver d'endarrerir més d'una hora la celebració per culpa de la neu. També va ploure a la prèvia a Torelló i en alguns moments del dia a Solsona, on també s'hi fan carnavals emblemàtics. Ahir, on va ser que va ploure més, Xavi?
Doncs sobretot a les comarques de Girona i del nord de les de Barcelona, epicentre de la tongada de xàfecs més important, que va caure entre mig matí i l'hora de dinar d'ahir dissabte. Destaquen, per exemple, els 40 litres per metre quadrat caiguts en poca estona a Santa Coloma de Farners, a la Selva, els 24 de Susqueda, també a la Selva, els 23 de Malgrat de Mar, al Maresme, els 15 a Girona Ciutat o els 10 a Olot, a la Garrotxa. Els xàfecs més importants, fins i tot amb algunes tempestes fortes acompanyades de calamarsa, van caure abans dels principals actes de Carnestoltes i, per tant, les rues de la tarda es van poder celebrar sense grans estralls, tot i que fins al vespre van seguir caient alguns ruixats dispersos, sobretot a les comarques de Girona, Barcelona i al Prepirineu, i en alguns moments va ploure feblement en aquestes cercaviles.
Gràcies, Xavi. Avui que continuem efectivament de Carnestoltes, dues rues que capten l'atenció: d'una banda Sitges, l'espectacle més cridaner, i de l'altra Vilanova i la Geltrú, amb una tradició que remunta fa més de 300 anys. A Vilanova, de fet, els actes comencen d'aquí a 20 minuts escassament, a les 9 del matí, Nil Sant Martí.
Sí, amb una edició de rècord pel que fa a la implicació ciutadana, com destaca Recul, president de la Federació d'Associacions del Carnaval de Vilanova, Didac Santos.
Nosaltres calculem que el 80% de la població en algun moment doncs participa del carnaval, i si parlem en concret de les comparses, quasi a les 10.000 parelles, 9.835 parelles, si això és quasi un 30% de la població. A més a més, se sumen gent doncs de les diferents comarques del voltant, que també doncs ven a veure la festa i les guerres dels carnets que es fan a la plaça de la Vila.
Entre les cites del dia hi ha la guerra de caramels. Està previst que se'n llancin 100 tones. Pel que fa a Sitges, la festa arrenca més tard al migdia amb la rua infantil, i quan es faci fosc arribarà la gran rua de la disbauxa, que s'allargarà fins a entrada a la nit. De fet, el president de la comissió del Carnaval de Sitges, Jordi Andreu, treu pit d'aquesta tradició nocturna.
Tenim des de carrosses molt similars a el que es puguis trobar al Carnaval de Tenerife, com doncs l'exemple dels dos personatges d'aquest any, que són completament fardo. Jo crec que és un tret diferenciador i un tret d'identitat, que és el fet de fer una rua nocturna i per adults. I això és el que ens fa diferent i és el que atrau a la gent.
Sitges espera només avui al seu carnaval més de 60.000 persones.
Déu-n'hi-do. I a la Costa Brava, Lloret fa la rua aquest migdia, a Blanes serà a les 5 de la tarda i Tossa tancarà les festes d'aquí a dos caps de setmana. Coordinats així, els municipis consideren que no es trepitgen i fan més fluid el trànsit. Entre tots tres esperen més de 100.000 persones. Estratègia efectiva, segons explica el tinent d'alcalde de Fires i Festes de Blanes, Quique Pérez.
El que fem és, junt amb uns altres pobles, no coincidir amb les rues. I tenim pobles al costat que tenen també 40.000 habitants i un altre de 20.000 i un altre de 10.000, només que sumés aquesta part de la gent que li agrada veure tota aquesta disbauxa i disfresos i tot això, aquí ja passem dels 100.000.
I aquest vespre una altra de les places fortes de les festes de Carnestoltes, Torelló, celebra el Carnaval Infantil. 3 minuts per 3 quarts de 9 del matí. Ara us parlàvem de les pluges de les últimes hores, que han estat interessants però absolutament insuficients per tirar enrere la situació de sequera extrema que viu el país. Doncs bé, us podem explicar que diversos ajuntaments de Catalunya han posat el crit al cel davant la manca d'ajudes per reduir les fuites que disparen el consum d'aigua en molts municipis. Aigua en molts pobles i ciutats que es perd i que porta una dada irreal del que estan gastant els veïns. I és que fa un any que en parlem, i molt, de l'aigua que es perd cada dia a la corrua inacabable de fuites que hi ha a la xarxa. Recordem la dada que us avançàvem aquí al Via Lliure fa ja 10 mesos, que aproximadament un quart d'aigua de l'aigua de tot el país es filtra per les canonades, es perd per aquestes canonades. La Generalitat es va comprometre aleshores a ajudar els municipis a millorar les infraestructures, però gairebé un any després els ajuntaments lamenten que no han rebut els recursos per fer-ho. Diuen que, seguint les recomanacions del departament, han tirat pel dret, han començat a posar-hi remei, però de la seva butxaca. Ho ha explicat a RAC1 Joan Parcerissa, primer tinent d'alcalde de Solsona.
No podem estar esperant a la resolució perquè els tràmits burocràtics moltes vegades són més lents del que ens agradaria. Per tant, aquesta subvenció de l'ACA que va sortir el conseller i el director de l'ACA dient que degut a l'allau de peticions s'havia endarrerit la resolució, llavors el que ens van recomanar és aquells ajuntaments que tingueu disponibilitat de crèdit o de diners, no espereu.
Asseguren que l'Agència Catalana de l'Aigua els ha instat a començar la contractació de les obres abans de rebre els ajuts per evitar també que quan s'obri l'aixeta d'ajuts es col·lapsin els serveis d'obres. A Giró.
Altres municipis afectats del Solsonès també han seguit la mateixa recomanació, com també ho ha fet l'Ajuntament d'Olot, mentre que l'alcaldessa de Tordera, Elisabet Mejías, ha explicat a RAC1 que el seu municipi ha tirat pel dret perquè no ha pogut acollir-se a l'ajuda. Demana flexibilitat a la Generalitat.
Si no compliu, sancionem. Ostres, els ajuntaments estem prenent totes les mesures que tenim a l'abast per fer-ho. Estaria bé que la que flexibilitzés una mica les mesures perquè tots els ajuntaments poguéssim acollir-nos.
Molts dels municipis assenyalen també la complexitat tècnica de reparar les fuites. Tomàs Carrió, director d'Urbanisme i Medi Ambient de Santa Coloma de Gramenet.
És un procés lent perquè al tractar-se d'una fuita per la zona de muntanya, la seva sortida no és una sortida, diguem, única en un sol punt, sinó que apareix per diferents punts de l'estructura geològica de la zona per la que passa aquesta gran canonada que abasta una part molt important de la població de l'àrea metropolitana.
Segons l'ACA, la línia d'ajudes encara trigarà un parell o tres de mesos a posar-se en marxa. Ho justifiquen pel nombre rècord de peticions, 880 de 700 ajuntaments.
Precisament, gràcies, Cesc, en les últimes hores Salvador Illa ha demanat que no se sancionin els ajuntaments que superin el límit de consum d'aigua per evitar-hi dia. El líder socialista diu que la prioritat ha de ser donar ajuts i no pas posar multes.
A qui s'havia acut, enmig d'una sequera, anar i multar? En els ajuntaments. No, és que vostè gasta més aigua de la que pot. En ajuntaments, molt gas, petits. No ho faran amb l'Ajuntament de Cornellà, no. O amb l'Ajuntament de Barcelona o amb l'Ajuntament de Lleida. No, no multi. Activi mecanismes d'ajuda.
3:15 del matí. Mentrestant, els Mossos d'Esquadra eleven a més de 10 les dones que divendres van ser agredides per un mateix home a l'estació de metro de Camp de l'Arpa, a Barcelona. Ahir la policia va fer una crida des d'aquí, des del Via Lliure, per demanar a les víctimes que s'identifiquin i que vagin a comissaria a denunciar aquestes agressions. I és que, de moment, només hi ha una dona que ha denunciat els fets. Ho va dir ahir en aquest programa el sotscap de la Comissaria General d'Informació de Mossos, David Sánchez.
Un dels reptes principals en les properes hores i també durant els propers dies, doncs és això, fer una crida que totes les víctimes que van patir aquesta situació doncs s'acostin a una comissaria i facin un relat dels fets.
Sánchez també va concretar que totes les agressions van ser a l'andana de l'estació de metro. Tal com us explicàvem ahir, els agents treballen amb la hipòtesi d'un possible delicte de discriminació de gènere perquè no hi ha cap home entre els agredits. Està previst que l'agressor passi a disposició judicial les pròximes hores. Mentrestant, continua la polèmica per l'elecció de la cançó Zorra com a representant d'Espanya al Festival d'Eurovisió. Si salgo sola, soy la zorra. Si sí, us explicàvem que divendres la delegada d'Igualtat de Ràdio i Televisió Espanyola, Montserrat Boix, va dimitir perquè creu que la cançó no empodera les dones ni tampoc és feminista, ahir s'hi va afegir aquestes crítiques l'exministre del govern espanyol, Carmen Calvo. La diputada socialista s'ha desmarcat, de fet, de Pedro Sánchez, que i alertava que Zorra és l'última paraula que sent una dona abans de ser violada, apunyalada o empesa per les escales. La socialista, per tant, que ha criticat amb duresa aquesta cançó de Nebulosa i diu que el feminisme no es debat al Festival de Benidorm. Però el debat es va colar ahir també a la catifa vermella dels Premis Goya. S'hi va referir la cantant Rigoberta Bandini, que per cert ahir es va endur premi per la millor cançó. Recordem que Bandini va quedar segon al Benidorm Fest del 2022 amb Ai Mamà i que entre els seus temes també hi ha una cançó que es diu Perra. La cantant ha reaccionat a la polémica insistint que encara queda molta feina per fer.
Me parece interesante que todavía nos demos cuenta, ¿no?, como sociedad, que parece que una mujer diga zorra y nos asustamos. Entonces es como, temperatura de... O sea, ponemos el termómetro y vemos que aún tenemos fiebre. Entonces es como, bueno, no nos pongamos tanto las manos en la cabeza según cuando decimos qué cosas, porque aún hay mucho que trabajar. Entonces para mí solo es síntoma de eso. Aquí hay fiebre, hay que seguir trabajando mucho.
Recordeu que la cançó anirà al Festival d'Eurovisió que es fa a Malmo, a Suècia, el mes de maig. En el dia que avui és 11 de febrer, diumenge, i aquesta matina dels Estats Units es juga la Super Bowl, el gran espectacle televisiu i esportiu del futbol americà, aquest any amb el punt de mira posat sobre, precisament, una cantant, Taylor Swift. I no perquè Taylor Swift, que ara mateix és la cantant, l'artista més popular del món, no perquè actuï a la mitja part de la final de la NFL, sinó perquè, com us explicàvem fa uns dies, els seguidors de Donald Trump estan convençuts que l'artista forma part d'un entramat psicològic per aconseguir vots per Joe Biden. És la teoria de la conspiració que han fet córrer per les xarxes socials i segons la qual aquest pla tindria la gran acció final avui a l'Allegiant Stadium de Las Vegas durant la Super Bowl. Tot estaria preparat, diuen, fins i tot els equips que juguen la final, que són els Chiefs de Kansas, on hi juga la parella de Taylor Swift i els 49ers de San Francisco, perquè Taylor Swift declari davant dels milions i milions de persones el seu suport públic a Joe Biden. Més enllà d'aquesta qüestió, des del punt de vista estrictament a l'esdeveniment musical que es fa a la mitja part de la Super Bowl, on no hi actua Taylor Swift, sí que hi actuarà Usher. El raper amb 8 Grammys sota el braç no ha revelat quins artistes l'acompanyen a l'escenari, però rumoreja que podria ser Alicia Keys o Justin Bieber. Durant els 15 minuts que tindrà per actuar, repassarà els èxits més destacats de la seva carrera i també oferirà un tastet del seu nou àlbum. Ah, cert que no és la primera vegada que actua a la mitja part de la Super Bowl. Es va estrenar l'any 2011, quan va ser un dels convidats de l'espectacle del líder de la banda Black Eyed Peas, will.i.am. Onze minuts i arribarem a les 9 del matí. En plana de successos, ha mort una persona i tres més han resultat ferides després de volcar una embarcació al municipi de Colera, a l'Alt Empordà. Va passar ahir al migdia, molt a prop de l'Illa Grossa. Un dels supervivents va poder nedar fins la costa i els altres dos els van rescatar amb una embarcació de submarinistes que eren a la zona.
Els bombers van activar 4 dotacions i també van intervenir Salvament Marítim, el SEM i la Guàrdia Civil. El sistema d'emergències mèdiques va traslladar els tres supervivents amb símptomes lleus d'hipotèrmia a l'Hospital de Figueres. La previsió és que rebin l'alta en les pròximes hores. La Guàrdia Civil de Portbou ha obert una investigació per conèixer les causes de l'accident. També es farà l'autòpsia a la víctima per determinar com va morir.
Per cert, també us hem de dir que la línia R1 de Rodalies acaba de restablir la circulació de trens després d'estar tallada unes hores entre Mataró i Sant Andreu de Llavaneres. El motiu ha estat un atropellament que ha passat a 6:45 del matí en aquest tram. I per cert, també, ja està en marxa, com dèiem abans, la mitja marató, ha començat a 8:45. Atenció als que us hagueu de moure en cotxe per la capital, perquè la cursa provoca afectacions de trànsit. Els corredors han sortit des de Passeig Picasso a tocar de la Ciutadella i arribaran pràcticament al mateix punt, però les afectacions es concentren a la zona que queda entre Gran Via i el mar, principalment els districtes de Ciutat Vella, l'Eixample i Sant Martí. I encara un apunt més en plana, en aquest cas de successos, els Mossos d'Esquadra han detingut un home per intentar disparar una noia a Santa Coloma de Gramenet i per haver ferit una amiga d'aquesta noia amb una arma blanca. Tot plegat va passar dissabte a la matinada mentre l'home sortia d'un bar.
Ara bé, quan va treure la pistola per disparar-la al cap, l'arma va col·lapsar i li va esclatar les mans. Malgrat que no va arribar a ferir la víctima, els clients de l'establiment van sortir a causa del soroll i va ser aleshores quan un dels amics de la noia va intentar defensar-la i es va barallar amb el pistoler. L'atacant el va ferir amb una arma blanca i quan van arribar els Mossos, tant el pistoler com el company de la noia els van dur cap a l'hospital.
10 minuts i seran les 9 del matí en el dia que avui passarà pels micròfons del Via Lliure un dels homes més savis que tenim a casa nostra, que és Francesc Torralba, tot un referent en el camp de la filosofia i la teologia, també professor de la Universitat Ramon Llull. Una feina que l'ha dut a guanyar una pila de premis, entre ells el més recent, el Premi Ratzinger de l'any 2023 que atorga el Vaticà. L'any 2020 Torralba va publicar un llibre on reflexionava sobre la mort i la mort d'un ésser estimat que es diu Paraules de Consol. Doncs bé, avui coneixerem el seu testimoni de primera mà. Podrem parlar de l'experiència molt personal sobre la mort d'algú molt pròxim. De fet, la mort d'un fill, del seu fill, Oriol, a l'edat de 25 anys, ara fa mig any. Va ser aquest estiu mentre Francesc Torralba i el seu fill, Oriol, eren en una excursió als pics d'Europa, Castella i Lleó. Una conversa que mantindrem a 12:15 amb Francesc Torralba, qui creixo per ser la generositat de voler parlar del seu cas, que de ben segur ajudarà persones que potser ens puguin escoltar a aquella hora. En plana internacional, la premsa d'Israel avisa que l'ofensiva per atacar el sud de la Franja de Gaza és imminent. L'exèrcit només està a l'espera que el govern doni llum verda per atacar i per entrar a la ciutat de Rafah. Mentrestant, el govern de Gaza, controlat per Hamas, adverteix que l'ofensiva pot acabar en una massacre global.
El grup islamista avisa que oposarà resistència i en un comunicat el govern palestí recorda que al sud de la Franja ara mateix hi ha gairebé 1,5 milió de persones, la majoria refugiats en molt pocs quilòmetres quadrats. Per tant, avisar que un atac terrestre podria deixar desenes de milers de morts. A tot això, Egipte, el país que precisament fa frontera amb el sud de la Franja de Gaza, diu que les negociacions per una tregua es troben en punt mort i avisa que una ofensiva a Rafah encara ho faria més difícil.
Israel, per cert, que a les últimes hores ha publicat imatges d'un túnel que Hamas tindria sota la seu de l'Agència de les Nacions Unides per Refugiats Palestins al Pròxim Orient. I això demostraria, segons el govern hebreu, la vinculació d'aquesta organització de Nacions Unides amb Hamas. I un últim apunt en plana internacional. El Regne Unit, primer missatge públic del rei Carles III després que dilluns al Palau de Buckingham anunciés que té càncer. En un comunicat que ha compartit la Casa Reial Britànica, el monarca ha agraït les mostres de suport que ha rebut els últims dies i també la tasca de les organitzacions que donen suport als malalts de càncer i les seves famílies. La notícia de la malaltia la va donar dilluns la BBC i més tard la va confirmar la Casa Reial Britànica. I de seguida parlarem de l'àmbit cultural, però abans un apunt per dir-vos que, segons avui, que es considera amb el Dia de la Dona i la Nena en l'àmbit de la ciència, segons dades del Departament de Recerca i Universitats, a Catalunya només un 21% de les dones amb graus universitaris han fet carreres de l'àmbit de científic, tecnològic, l'enginyeria o les matemàtiques, les conegudes com STEM. Això fa que en les empreses d'aquest àmbit les dones acostumen a tenir un paper minoritari. Per trencar amb aquesta desigualtat, les Nacions Unides fa anys que va marcar el dia d'avui com el Dia de la Nona, de la Dona i les Nena a la Ciència, jornada per reivindicar el paper i la vàlua de les dones científiques. Tot i que encara sigui minoria, comença a haver-hi casos en què es trenca aquesta dinàmica. Un cas paradigmàtic és el de l'Alzheimer Center a Barcelona, en què el 80% de la plantilla són dones. I és més, el 81% de l'equip directiu també, Víctor Cullell.
Sí, moltes d'elles són doctores en disciplines científiques i tot gràcies al fet que quan eren nenes van tenir la llibertat per decidir què volien ser de grans sense rebre pressions negatives de cap mena. La fundadora i directora mèdica de l'Alzheimer Center Barcelona, la neuròloga Mercè Boada, ha explicat a RAC1 que la gran presència de dones va sorgir de forma natural.
Quan hem vingut i hem mirat els seus currículos, les hem valorades. Quan un valora qui té al davant, mira qui és, què és i el que pot fer. I a més entendre-les. O sigui, entendre que estàs treballant amb dones o entendre la seva condició de mare, entendre els seus embarassos, entendre les migranyes si les tenim.
Boada també diu que, malgrat el cas de l'Alzheimer Center Barcelona, les dones continuen sent minoria al món científic.
5 minuts i arribarem a les 9 del matí, de seguida la informació cultural.
Baltasar Neumann i Thomas Hengelbrock arriben a Barcelona.
El 13 i 14 de febrer presenten dos cims del romanticisme al Palau de la Música Catalana. Un rèquiem alemany de Brahms i la sinfonia Lobgesang de Mendelssohn.
Dos dies consecutius per gaudir de la millor música en un entorn únic. Entrades a palaumusica.cat.
Hola, sóc l'Alfred Rodríguez Picó i us vull parlar de la humitat. La pluja fa que la humitat afecti greument la vostra casa. Infiltracions, capil·laritat, condensació, salitre... Des de fa més de 50 anys, Murprotec soluciona definitivament els vostres problemes d'humitat. Demaneu el vostre diagnòstic complet i gratuït al 900-102-103. Murprotec 900-102-103. És en Picó qui us ho diu.
Passa't a la conducció 100% elèctrica de Mercedes-Benz amb els SUV compactes EQA i EQB. Descobreix els 559 quilòmetres d'autonomia elèctrica de l'EQA o l'ampli espai amb fins a 7 places de l'EQB. Consulta les nostres ofertes i descobreix tota la gamma del teu concessionari.
LG Barcelona, concessionari oficial Mercedes-Benz. Passeig Sant Gervasi 39 i Passeig Bonanova 13.
T'estimo, el meu amor, el meu pastisset, el meu bombó, la meva galeta, el meu brioixet, el meu pa de pessic.
Ui... Tot d'una m'ha agafat molta gana.
Hi ha molt amor dins teu, com el cupó diari de Sant Valentí de l'11. Perquè a més de poder guanyar 500.000 euros, podràs aconseguir experiències úniques que t'enamoraran si entres a cuponespecial.es. Cupó diari de Sant Valentí de l'11. Bases dipositades davant notari.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Tots aquells que ja condueixen el número 1 se senten únics, especials. I ara, perquè més gent pugui sentir aquesta increïble sensació, Hyundai posa a la teva disposició el Tucson amb unes condicions immillorables. No esperis més i gaudeix ja de la increïble sensació de conduir el número 1 en vendes.
Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
I arribarem a les 9 del matí. Mentrestant, a França, dues activistes pel canvi climàtic han llançat sopa a un quadre de Monet exposat al Museu de Belles Arts a Lió, tot i que no l'han malmès perquè, com sempre passa en aquests casos, estava protegit per un vidre. L'obra que van atacar hi és Le Printemps, la primavera, i van escollir-la com a símbol. Sostenen que si res no canvia, aquesta primavera serà l'única estació de l'any que quedarà per culpa del canvi climàtic. Encara en plana cultural, ha mort a l'edat de 88 anys el crític de teatre Joan Anton Benach, després d'una llarga malaltia. Benach va ser el crític del Correo Catalana entre l'any 66 i l'any 79 i de La Vanguardia des de l'any 85 fins al 2015. També va ser delegat dels Serveis de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona i l'encarregat de revitalitzar el Teatre Grec com a festival d'estiu de la ciutat. El seu esperit innovador el va dur a treballar a la programació de Televisió Espanyola en programes com Tot Art o una sèrie documental dedicada als museus de Catalunya i les Illes. La vetlla es farà avui al tanatori de Sant Gervasi a partir de les 11 del matí. El funeral serà a 2:15. I pel que fa a l'agenda de concerts, avui comencem amb Reinaldo i Clara. El grup Lleidatà que actua avui a la sala Nova Jascaba de Terrassa per donar a conèixer les seves últimes cançons del disc La Boca Aigua. I a Barcelona, al Teatre del Casinet d'Hostafrancs, actua Raquel Lua, al Festival Barnasants. I si la barca... A les 7 del vespre, encara queden entrades per veure-la. També aquest vespre, el mestre Andrés Orozco Estrada i la Simfònica de Stuttgart fan parada a l'Auditori de Girona. Amb concert que inclou dues obres, la sisena Sinfonia de Beethoven i la Pastoral i la Consagració de la Primavera d'Stravinsky. En el marc de la gira per l'Estat, demà passaran també per Barcelona. I pel que fa a les estrenes musicals, els rapers dels Estats Units, Kanye West i Ty Dolla $ign, han publicat el seu primer àlbum plegats. Es diu Vultures 1 i el formen 16 temes. És una col·laboració que els fans dels dos artistes esperaven amb candeletes, però que per altra banda ha aixecat molta polseguera. El motiu, que és un comentari antisemita de Kanye West, que en la cançó que sentim de fons, Vultures, es va publicar l'octubre passat, diu textualment: com puc ser antisemita si m'acabo de follar una puta jueva? És l'enèsima polèmica el que sentíem del raper, que està bloquejat a diverses xarxes socials per fer comentaris racistes i contra la comunitat jueva. Preguem les 9 en punt del matí. Hola, Quim Salvador, bon dia.
Hola, Xavi Bundó, molt bon dia.
Doncs mira que amb la previsió que estàvem de partidars...